A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya i Andorra. Salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous i sempre les ganes de mantenir els entretinguts una part d'aquesta tarda i a la vegada informats del món de les nostres residències. Avui els aportarem novetats, entrevistes i consells del món de les persones grans. Tindrem el tema del dia, a càrrec del senyor Josep de Martí. Entrevistarem a la directora d'una residència i també una persona que hi viu, una resident. Tindran la borsa de treball i la consulta del treballador social a càrrec d'en Carles Reixac, un temps realitzat per professionals de la geriatria. Salutacions a l'equip del programa que ara els presento, com sempre, a les vies de so José Matosses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac i qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre abans de començar el programa, escoltem un consell.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
Avui, com fem cada dimecres i dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social a la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Endavant, com vulgueu.
Molt bé, doncs, escolta'm, saps que el coronavirus, el virus aquest famós, està afectant a tot el món.
Tot el món.
Però, i diuen que a Espanya estem malament, però altres països estan prenent decisions i això. I ara una de les coses que està passant a tot arreu és que tots els països del món, com a tot arreu ha mort gent a les residències, ara estan dient, com han de ser les residències del futur? Què hem de fer perquè no torni a venir el virus? I ara, tot i que encara no sabem exactament què ha passat, tot i que encara no sabem, perquè saps això que diuen que hi ha gent que ha patit la malaltia, passa un temps i es torna a encomanar.
Sí.
I això, diuen, alguns diuen, no, això és que en algun moment no li van fer la prova o no li van fer o estava alguna cosa bruta o contaminada. Altres diuen, no, no, senyor, que és que això és possible que sigui. Tenim això, no tenim encara la vacuna,
no.
Que, i fins i tot de totes les vacunes que estan investigant al món, estan investigant vacunes que afecten el cos de forma diferent.
Sí.
O sigui que, però ja estem dient una cosa, tothom que té un familiar que ha estat en una residència durant la pandèmia i que un dia de febrer, un dia de març, perdó, els van dir ja no pots tornar a visitar el teu pare o la teva mare, tot i que els mirava, els veien a través del telèfon mòbil o a través dels ordinadors, però
no,
com no pots substituir? A més, hi ha una cosa, diuen, és que a Catalunya o Espanya s'han encomanat molt, però és que a nosaltres ens agrada més el contacte que potser als japonesos o als noruecs, no? Aleshores,
nosaltres ens agrada abraçar.
Clar, aleshores, i si nosaltres, ara vaig a dir una cosa que no s'ha de fer, nosaltres i ells, no? Els que no vivim en residències i els que vivim en residències.
Sí.
Si ara jo d'aquí uns anys he d'anar a viure una residència, és que aquesta abraçada i aquest petó al meu fill, a un net, a un besnet, és que és molt difícil d'evitar. Però ara ens estan dient, no, és que s'ha de fer. I hem de crear uns sistemes, i jo, la veritat, sempre els estic recomanant dos consells que em fan semblar una mica capellà, perquè sempre els dic, escolta'm, humilitat i paciència.
Sí.
I la humilitat per saber que encara no entenem tot el que està passant i que hem de tenir en compte el que diu cada persona. Això que hem fet, que nosaltres a Inforesciències ho hem fet en un vídeo que es diu Doña Beatriz no entiende nada, sí, que si es posa a Google es pot veure, hem d'intentar que si algun dia torna la pandèmia, que per salvar una persona i perquè la persona no es contagi, no l'acabem matant en l'intent. Perquè a vegades hi ha gent que ha mort sense veure els seus fills, sense veure els seus nets, sense que el fill hagi pogut ni veure la persona ni enterrar, i això és terrible. O sigui que, dins de tot el que hem de fer per al futur, intentem evitar també que tornin a passar coses com les que ara han passat perquè la normativa obligava que passessin.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs comencem el programa i reprenem aquest costum que hem tingut durant anys i que durant la pandèmia hem hagut de deixar, que és poder tenir convidats que venen de residències i que parlem tant amb persones de residències i, quan és possible, a persones que viuen en residències.
Clar que sí.
I per començar tenim a l'Amèlia Solanes, que és directora de la residència Torreta Font d'en Fargues, a Barcelona. Bona tarda, benvinguda, Amèlia.
Hola, bona tarda.
I, aviam, primer anem a parlar una miqueta de, he dit, la residència Torreta Font d'en Fargues, a Barcelona. On és exactament la residència?
Nosaltres estem a l'alçada del Passeig Maragall, a la zona d'Horta.
I quan diu Torreta, què és una torre, la residència?
Bueno, tenim quatre residències, les quatre li hem dit Torreta. Mm. Aquesta, per la zona que estem al costat de Font d'en Fargues, es diu així per proximitat. Després tenim una altra residència, Corbera i Obrigat, és la Torreta de Corbera, una altra Piera, la Torreta de Piera, i una altra al Prat, la Torreta del Prat, Eixample.
Que la del Prat és la darrera, no? La darrera que heu obert, que és que està...
Sí.
Sí, molt bé. He tingut la sort de poder-les visitar totes. Ah. Aleshores, sí que us volia preguntar una cosa. Ara sembla que la pandèmia, més o menys, ha passat una part de la pandèmia, durant la qual les residències estaven tancades sense visites, sense poder fer ingressos. Ara es poden fer ingressos a les residències, no?
Sí, ara sí. El que passa que jo ja estic plena, perquè saps que la Generalitat obliga a tenir unes places buides, per en cas de que tenim algun aïllament, poder-lo fer. Llavors jo ara no tinc places disponibles, però des de que va començar tot he fet 3 ingressos.
Aleshores, dins d'aquest semàfor de residències que ha fet la Generalitat, vosaltres sou verds.
Som verds, sí, gràcies a Déu. A veure, hem patit, però no he tingut cap cas ni de personal ni de residents. Així que aquí la Montse, mi pobra, si la sentiu parlar...
Perdó?
Som uns privilegiats.
Ah, doncs pues una cosa, aviam, anem a veure només en primera persona una residència que cap resident ha estat malalt, que cap empleat ha estat malalt. Com s'ha vist afectada la vida de la residència en aquests darrers mesos?
Doncs pues quasi igual, et diria, perquè primer, clar, es prohibeixen les visites. Llavors, clar, els pobres residents no poden veure els seus familiars. Els que estan cognitivament bé ho entenen, però els que no estan cognitivament bé pues no entenen què passa. Mm-hmm. Inclús hi ha una senyora pobra que fa videotrucada i veu la filla a la pantalla i diu que pugi, saps? No entenen.
Ai, s'imagina que és el porter automàtic.
I, bueno, i així tot tenim també un resident que va deixar de menjar, el teníem que ingressar a l'hospital i vam decidir pues, que vingués la dona a donar-li el dinar cada dia... I així ho estem fent ja fa 3 o 4 mesos, perquè és l'única manera de que l'home menja. I ara pues, s'ha refet, està molt millor.
O sigui, que això que diuen que a vegades per evitar que una persona s'encomani, gairebé l'acabem matant. O sigui, si no haguéssiu pres aquesta decisió de poder, diguem-ne, moldejar una miqueta les normes, potser aquesta persona hagués deixat de menjar del tot.
Totalment, Josep, sí.
Pues això voldria que tothom que ens escolta ho tingués en compte, perquè hi ha molta gent que s'ha queixat molt, com si fos cosa de les residències, el fet de que no poguessin haver-hi visites, de que no es poguessin fer ingressos, de que les coses funcionessin d'una forma peculiar. Però sí que ho estem posant de manifest i ho estem veient quan parlem amb residències, que l'esforç de la residència, malgrat la situació, ha sigut continuar donant un servei de qualitat, no?
Sí.
Mm. Passa que...
Ui, la Montse vol dir alguna
cosa. Ah, doncs pues esperi una coseta, anem a fer una cosa. Jo només parlo un segon i deixem parlar la Montse. Nosaltres sempre diem que si parlem amb el director d'una residència, o la directora, el metge, el gerent, tots són flors i violes. I per això el qui ens agrada parlar és, amb qui diem, el notari de la realitat, que són les persones que viuen en la residència. Em sembla que tenim amb una, que es diu Montserrat. Es vol presentar, sisplau, Montserrat?
Sí, aquí estic.
Com es diu vostè, sisplau?
Montserrat.
Sí, vull dir, si ens vol dir el cognom també, per si hi ha algú que la... Si ens ho vol dir, només per si vostè vol...
Errant Ruiz.
Molt bé, perquè si vostè vol... A més, primer, ja li dic ara, vol enviar una salutació a algun familiar seu, algun amic?
No, perquè no ho saben. Ah. Dic que sou d'aquest barri, que ho conec tot des de ben joveneta.
O sigui, vostè coneix el barri de Font d'en Fargues des de que hi havia moltes torres, no?
Venia a la font mateixa a veure aigua.
Déu-n'hi-do.
Són molts anys.
Ui, i quant temps fa que viu vostè a la residència, a la torreta Font d'en Fargues?
Al febrer, 2 anys.
Al febrer, 2 anys. I una cosa, recorda vostè el primer dia que van a viure a la residència?
Sí, una mica sí.
I recordi ara una cosa, si vol compartir amb nosaltres... Com s'esperava vostè que serien les coses i com van ser en realitat?
No, en realitat són bones, però ja m'ho esperava. Perquè ho coneixia això per lo que m'havien explicat, no per lo que veia. Mm. Ja tenia que haver vingut una mica més aviat, però em vaig posar malalta que estava de rehabilitació.
Sí.
I llavors, com em van dir de tornar aquí, pues ja vam estar esperant que hagués puesto. I sabia que era un bon lloc, eh?
I des de la seva perspectiva, com ha viscut vostè aquests mesos tan especials de la pandèmia?
Doncs pues mira, una mica... Dic la paraula?
Sí, digui, la paraula que...
Però bé, perquè m'agrada molt... Bueno, m'agrada parlar una mica, però a més llegir, escoltar i fer coses que aquí també ens les fan fer, encara que estiguin de pandèmia. Ara una mica que ha sigut a l'estiu, però si no ens fan fer coses, que els que estem aquí també ens va bé perquè es mouen.
Josep, vam parlar...
No,
Hola?
Sí.
No, saps què passa? Que al final aquí hem estat una mica com aïllats nosaltres i som una gran família. Llavors, ell, si no és per les notícies o perquè li diuen a algú, molt,
no
saben el que passa fora, no? Perquè aquí dintre fem vida entre cometres normal.
Clar.
I... Som com una gran família. És veritat que, a veure, no he tingut cap cas, però també et diré que qualsevol signe o símptoma que tingui un resident, hem tingut que fer molts aïllaments, clar. Mm. I això, la Montse pobra està en una zona que és de la sectorització i la van treure de la seva habitació perquè necessitaven la seva per allà a un resident.
Ui, doncs això que ens expliqui la Montserrat.
Sí, Montse, mira, vinga. Tot això és veritat. Mm. Però també tinc que dir una cosa, que sóc persona... que no sóc avorrida. Sé les notícies, que escolto la ràdio, que és la meva vida, la música i tot el que passa pel món.
O sigui que la felicitat o la infelicitat neix a l'interior de cada persona, no? Més del que passa fora és com cadascú ho vol veure. I a mi em sembla, i no sé si esteu d'acord, Marc i Carles, que estem amb una persona molt positiva i optimista,
i tant,
no?
Totalment. Sí. Molt.
I vostè, aleshores, un dia li diuen que ha de canviar d'habitació perquè la sectorització marca i vostè, de sobte, canvia d'habitació.
No, em vaig enfadar una mica.
Ah, vale. Ja, és que ja, si no seria el Santo Hop, aquesta senyora. Digui'ns.
No, que és veritat, això. Però m'he tingut que moldar perquè potser si no hagués passat a mi també m'hagués agradat.
Mm. I ara ha tornat vostè a la primera habitació que tenia o ja s'hi va quedar?
Amb sol, amb llum, amb arbres, carai, cel, de tot.
Fantàstic.
Que és el que m'agrada a mi.
I una cosa, explique'ns una cosa. Per algú que ens estigui escoltant i que no hagi viscut mai en una residència, potser només ha anat de visita, com és el dia a dia d'una residència? Com vostè a quina hora s'ha despertat avui?
Si t'ho dic, t'assustaràs.
Aviam, que es posi'm a prova.
3 i 4 de la matinada.
Ui,
carai.
Però l'ha despertat algú o vostè s'ha despertat pel seu compte?
La vida. Però jo el primer que faig és posar-me a la ràdio. I em busco la vida per la ràdio. Música, xarles, que expliquen coses, a la matinada també.
Li fa companyia la ràdio.
I aleshores vostè s'ha despertat, diguem-ne, ha obert els ulls cap a les 3 de la matinada, però no s'ha llevat i ha esmorzat fins bastant més tard.
No puc llevar-me tampoc. Va en cadira de rodes.
Ah, vale. Vostè,
i tinc la finestra, a veure si veig una mica alguna finestra oberta dels que hi ha per allà, si ja començo a veure una mica el dia... Mm. I tot això m'agrada tota la vida.
I una cosa que la gent sempre es qüestiona i diuen, bueno, clar, si jo he viscut tota la vida a casa fent-me jo mateix el menjar i comprar les coses que m'agraden o que puc, com es menja la residència?
Pues bé, de veritat, home, pot haver algun dia que la cuinera està una mica així, també nosaltres que no ens agradi, no puguem menjar, però jo estic contenta.
Molt bé, i...
També que m'agrada a mi...
Digue'm.
Sucre.
Li agrada a vostè molt el sucre?
No, el cafè.
Ah, el cafè li agrada. Ah, bueno, això és...
Mai he pres un terròs de sucre a la vida.
Ben oh, doncs, pues, aleshores, això sap que diuen que la gent que no menja sucre viu més anys, eh? Sí. O sigui que... Sí que és.
De 88, més que bé.
Perfecte.
Molts, eh?
Mm. I una cosa, el fet de ser del barri i de no haver marxat del barri... Com ho veu? Perquè vostè mira per la finestra i està veient els carrers que han sigut la seva vida.
Els carrers no, el cel.
El cel.
Per darrere.
Vale.
He viscut a Sant Margall els 15, que diuen.
Els 15.
I el conec des dels 13 anys, i coneixia tot. I sempre m'ha agradat la naturalesa. I hi ha naturalesa. Hi ha arbres, hi ha fruiters, hi ha plantes, i tot això anima molt a mi.
Clar
que sí.
Perquè m'ha agradat sempre.
Doncs...
I veure com s'aixeca el dia, m'agrada, i veure com se posa la nit no m'agrada tant, però...
Doncs, si em permet, tornaré un momentet amb l'Amèlia. Que moltíssimes gràcies d'estar amb nosaltres. I, Amèlia, només una pregunta, ens queda poquet temps, però sí que és una cosa important. A vegades ja durant la pandèmia s'han sentit moltes queixes de les residències, a vegades algo injustes, però com ha sigut la relació amb les famílies durant aquest temps tan difícil?
Com ha sigut, perdona? Que no t'he...
La relació amb les famílies.
Bé, molt bé. Totes molt bé, inclús moltes s'han ofert, si em faltava personal, s'han oferit a ajudar-nos. Ho han entès totes molt bé, no ha hagut cap problema de res. Vull dir, també hi ha una bona interlocució, o sigui, jo envio mails, parlem per telèfon, videotrucades, i bueno, la veritat és que no he tingut cap problema amb cap familiar.
Doncs ho hem de deixar aquí, però estic molt agraït a l'Amèlia Solanes, directora de la residència Torreta Font d'en Fargues, i a la Montserrat... el nom de pila a la Montserrat, la resident amb qui hem parlat i que li enviem una forta abraçada des de l'equip que fem aquest programa És Gran Ser Gran.
Un aplaudiment per vosaltres.
Ai, moltíssimes gràcies. Igualment.
Molt bé, doncs molt agraïdes, vale?
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs una setmana més tenim aquí la borsa de treball i avui porto ofertes repartides per dos províncies, concretament. Trobem que si anem cap a la zona, diguem, del Tarragonès, trobem que la residència Les Alzines busca un gerocultor o gerocultora i la residència Ítaca Reus, a Reus, com diu el nom, busca un infermer o infermera. Per altra banda, trobem que hi ha una triple oferta, ni més ni menys, que de la llar d'avi Sant Jordi, a Gelida, que busquen personal de neteja, gerocultor i infermer o infermera. Això no canvia mai.
No falla mai.
Pot ser una quàdruple oferta, inclús una única, i serà sempre infermer o infermera, estarà segur. Per altra banda, la residència Arcoiris, a Barcelona, busca un animador sociocultural, la residència El Meu Jardí busca un treballador social, i, per exemple, la residència El Meu Avi, de Cerdanyola, busca personal de cuina. Que aquests en diem pocs, però també són un personal també, sí, essencial, ja que una residència pot fer ella mateixa el seu propi menjar, cuina pròpia, o bé pot tenir, per exemple, un càtering, però quan tenen, sobretot, cuina pròpia, no et vols tenir un cuiner o cuinera.
Clar que sí.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, tant avui com demà, intentarem resoldre una miqueta algun jeroglífic. Semblarà que parlem en xino, però no parlem en xino. I és que, com deia l'Amèlia, es poden tornar a fer ingressos a les residències. Ara, fins ara, es podien fer o no es podien fer depenent de la zona, és a dir, de la zona on es trobava la residència, si estava amb un alt índex de contagi o no. Ara, cada ingrés depèn de com està la residència, si és verda, taronja o vermella. Això per un costat. Per tant, ja sabem el punt clau. Però, a més, tot i que siguem verds i puguem fer ingressos i vulguem anar a una residència, hem de tenir en compte alguns factors. Per exemple, el del PCR.
Sí, el test.
El PCR, abans demanàvem que fos, que jo recordi, anterior a 48 hores o més d'hora de l'ingrés. És a dir, que clar, fos no anterior a 48 hores. Ara ho amplien fins a 5 dies. És a dir, si fa 5 dies que el tenim fet i és negatiu, podem entrar. Això és el requisit número 1. Però n'hi ha més. Ja, també la família ha de fer una declaració responsable que no ha estat en contacte amb cap persona que pugui estar sospitosa de Covid.
Clar. I a més, Carles, perdona una cosa, sí. Una declaració responsable és signar un paper, no?
Exactament, sí.
Ah, vale. No han d'anar a declarar, no han d'anar a la Generalitat.
Sí, fas molt bé de puntualitzar-ho, si és un paper que han de firmar, exactament. A més, s'han de comprometre que si en els dies posteriors alguna persona que ha estat amb el resident, que ha estat a residència, s'ha donat positiu, clar, han d'informar la residència que la persona gran que ha entrat a la residència ha estat en contacte amb algú que ha estat sospitós. A més, abans també es demanava un informe mèdic d'ingrés, mm-hmm, abans d'entrar per saber com està la persona a nivell mèdic. Ara, en aquest informe, a més, s'inclou que han de tenir un apartat dintre l'informe de la situació epidemiològica de la persona, que és un apartat que hauria d'afegir, entenc, al metge de capçalera, per exemple. Per altra banda, però, igualment, quan ingressin, han d'estar llets 14 dies.
Clar,
tot i la PCR negativa.
Està molt bé.
Això és l'últim que havien dit. Però, per altra banda, clar, què passa si, per exemple, provenen d'un centre sociosanitari o, per exemple, d'una altra residència? Llavors, únicament, hauran de complir el temps restant o no complir-lo, depèn de si hauran complert els 14 dies, i, a més, però, per tant, poden directament entrar en zona verda. I si, per exemple, venen d'un hospital, el mateix. Si venen d'un hospital, no hauran de... poden passar directament a la zona verda sense passar abans per zona groga, que és la zona en la qual posen la gent que no sabem si està o no està.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Molt bé.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i us emplacem amb més temes de salut. Siguin feliços. Adéu-siau.